És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Mixtures és un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. A Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 4 de la tarda, pots redescobrir els clàssics de la música popular.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Al quiosc viu el PC. A la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport. Oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Al quiosc, el viu al PC. A la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dijous 12 de març, després de dies i setmanes parlant del conflicte del Golf Pèrsic, farem un parèntesis per celebrar els 100 anys de l'ensenyament d'estudis catalans a Liverpool. Una fita que demostra que la llengua i la cultura catalana tenen interès més enllà del nostre territori i ens recorda també el paper de les universitats com a espai de conservació i projecció internacional d'una llengua. En un moment en què a casa nostra l'ús social del català va cada vegada més a la baixa, celebracions com aquesta ens posen sobre la taula la necessitat de conservar la llengua, de defensar-la i de lluir-la amb orgull. La Universitat de Liverpool és la primera de fora d'Espanya que arriba a aquest centenari, però no és l'única que ofereix estudis catalans. Arreu del món ho fan unes 130 universitats. I al llarg d'aquests 100 anys, la Universitat de Liverpool no ha donat a conèixer només la llengua catalana, sinó també la literatura, la història, la política, la música, la gastronomia, l'arquitectura, l'esport i les arts escèniques en català. És a dir, no només de Catalunya, sinó dels països catalans, els territoris on el català és una llengua pròpia. Per celebrar aquesta fita, la universitat ha organitzat activitats al llarg de tot aquest any, no només dins del campus universitari, sinó també a la ciutat, amb l'objectiu d'apropar la cultura catalana també a la societat britànica. Un dels actes centrals va ser aquest dimarts, amb un concert de The Tyettes a la famosa sala de Cavern. I des del Més Calent a l'Aigüera, doncs, també celebrem aquesta fita, aquest centenari, i desitgem que es pugui ensenyar la llengua catalana i la literatura catalana, tant aquí com a l'estranger, durant molts anys més. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dijous parlarem de la nova fira literària que acollirà l'Escala aquest cap de setmana i ho farem amb els seus directors, la Tània Irte i l'Enric Tubert. Tot seguit a l'ensèrie, la Lali Ginens parlarà de Nicole Kidman, que es posa a la pell de la doctora Escarpeta a l'Amazon Prime Video. I acabarem amb les històries i cabòries dels impresentables en Sergi Corral i en Joan Brugués. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia i bona hora. Ben a punt pels llibres, per l'Escala de llibres, que ja hem vist que tenim convidats d'honor aquí a l'Aigüera. Però també a l'informatiu també parlarem d'aquesta iniciativa, que és la substituta de l'Escala Vila del Llibre. I que avui ja ha començat a caminar amb activitats a Vallmanetes, a l'Escola Vallmanetes. Allà s'ha presentat un contacontes dirigit a infants de 2 i 3 anys. I això és com si diguéssim la prèvia, una mica de prèvia a el que es farà demà, no?, a la inauguració oficial de la Fira Literària, Fira de l'Escala dels Llibres, aquesta iniciativa nova. I llavors, del 13 al 15 de març, el festival oferirà un ampli programa d'activitats que inclouen presentacions, diàlegs, rutes literàries, espectacles infantils, tot plegat, pendents, òbviament, de la previsió meteorològica, perquè, doncs, de moment, el mercat editorial es trasllada a la sala polivalent. Bueno, suposo que quan vingui la Tània
i l'Enric
acabaran d'explicar ben bé el programa com acabarà, perquè, insistim, doncs, clar, estem pendents d'un cap de setmana més, estem pendents del temps.
De la pluja, sí.
I, bueno, pluja, tramuntana, del que sigui, no?
Sempre
toca cap de setmana. Bueno, doncs estarem pendents i acabaran d'afinar les activitats que es faran, a on es faran i tal, no? Però, bueno, el programa és maco.
Està molt
farcit.
I el fet aquest que hagi començat a l'Escola Vallmanetes és molt bonic, no?
Sí.
Perquè és fomentar la lectura,
exacte,
i aquests hàbits amb els infants des de ben petits.
Els més peques, exacte, és l'acte previ ja inculcar en els més peques aquest sentiment, no?, de fomentar la lectura.
I que a vegades sembla que els infants ens els oblidem, no?, segons quines fires. Vull dir que aquí tenen un paper també molt important.
Clar, sí, i tant.
Què més?
Vinga, va. Anem parlant de política, en aquest cas de Laura Borràs, que ha passat per l'Escala. Concretament, ha vingut a parlar de Dones i Poder, una xerrada al CER davant d'una trentena de persones organitzada pel Consell de la República, la secció escalenca. L'expresidenta del Parlament ha parlat de conèixer totes les dades per poder avançar en termes d'igualtat entre dones i homes. Sí, en aquest cas ens ha vingut a parlar no d'independència, sinó del terme igualtat, no?, i del paper de les dones en la política.
En la política. Molt interessant.
Més cosetes. Bombers i voluntaris de 4 parcs de l'Alt Empordà, entre els quals hi ha el de l'Escala, han denunciat una professionalització laboral encoberta i reclamen que se'ls cursi l'alta a la Seguretat Social i se'ls reconegui l'antiguitat des de la imposició d'una jornada mínima obligatòria. Tot això, bueno, perquè ho entenguem, bàsicament es denuncien que se'ls estan demanant els mateixos requisits i actituds que se'ls demana un bomber professional. I llavors, clar, ells diuen, bueno, doncs si hem de ser així, també volem estar en nòmina i volem que se'ns asseguri, no? Doncs això, que se'ns faci una alta a la Seguretat Social i que se'ns valori l'antiguitat, el temps que portem funcionant com a voluntaris de bombers. En tot això s'han presentat les demandes arreu de Catalunya. La comarca ha sigut el jutjat de Figueres, que ha fixat la data de judici pel 5 de novembre per aquesta demanda.
Veurem, és un problema complex, perquè sempre...
És molt complex perquè, bueno, engreixar el cos de...
Clar, el problema aquí és que has de tenir cobert tot el territori amb bombers a l'abast, i aquí a l'Escala no tenim cap altre parc a prop.
No tenim parc, és, bueno, el de Torroella. El de Torroella és de professionals, em sembla.
Sí, el de Torroella és de professionals, però... Clar, i ens queda també una mica...
No, no, clar, evidentment, no el tenim a l'Escala mateix, està clar.
I l'Escala, per la dimensió que té el municipi...
Doncs potser li tocaria un parc professional, sí. Sí, el tema està en si l'administració és capaç de suportar o no un cos de funcionaris bombers d'aquestes característiques. Si ja té problemes ara, bueno, ja les proves més remito amb el famós episodi del vent, de l'alerta del vent quan va ser l'àrea metropolitana de Barcelona, pràcticament la Catalunya interior, però molt, molt concretament a les comarques barcelonines, i es va paralitzar tot el país. Per què es va paralitzar tot el país? Doncs perquè, clar, com que ja hi viu, realment hi viu el gruix de la població, no? Doncs, bueno, doncs no les tenien totes que no poguessin actuar tots els serveis d'emergències alhora, val? O sigui que si ja tenen problemes amb la situació com la tenen distribuïda ara mateix, imagina't, no?, si es dediquen a... Bueno, és que pressupostàriament no els hi surt a compte. Però clar, els altres diuen, vale, doncs no em facis servir com si fossis fos professional.
Amb el tema del voluntariat sempre hi ha aquest problema, que el voluntariat és voluntari. Aleshores, hi ha unes certes exigències que no les pots fer.
Que no les pots fer i que
el voluntariat no hauria de substituir feines que haurien de ser remunerades.
Correcte, aquesta és la meva opinió. O sigui, el voluntariat està molt bé, però el que no pot fer és substituir una plaça de feina remunerada.
I més en un càrrec com un bomber, que aquí hi ha una responsabilitat molt gran.
Per exemple...
Temes de seguretat, temes de coneixements de tècnica, que són molt importants...
És molt complicat, és que el tema és molt complicat i és un com es diu, és tocar allà un ull de poll amb el tema dels bombers, perquè porten molt de temps així i ara ja se'ls han inflat els nassos.
Han saltat. Què més?
Seguim. Els alumnes de l'Institut del Pedró, que han rebut alumnes vinguts d'Atenes i s'estaran una setmana a l'Escala coneixent el patrimoni, la cultura i el paisatge. L'intercanvi forma part del projecte d'Erasmus Plus, on just un mes abans uns alumnes, o els alumnes de l'Institut Escalenc, ja van fer una estada a terres gregues.
Això és meravellós. Aquests intercanvis estan molt bé.
Fantàstics. Jo això en la meva època no ho tenia.
Ai, veus, la meva sí que ho teníem,
sí,
això.
Sí, bueno, perquè jo soc més boomer en aquest sentit, ¿vale? Però és meravellós.
No, però són molt interessants perquè coneixes molta gent, coneixes altres cultures, i aquest conviure, també practiques l'anglès, que això és important, perquè bueno, aquí no aprenen grec i català, aquí es parla anglès.
Vale, no sé, anava a dir, però l'italià, no sé, vale. Bugadors i bugadores des de les categories cadets fins als veterans, això en esports, de Cambrils, Roses, Barcelona, Empuria Brava i l'Escala competiran aquest dissabte a la quarta edició de l'Escala Coastal Rowing a la platja de Riells. És una competició de rem de mar, imaginat, però allò de bugadors, vale? Sí. Modalitat Beach Sprint, que no em preguntis què és aquesta modalitat, ens ho explicarà l'Ivan a la seva crònica d'esports, ens explicarà què és això. I llavors el titular del temps, que és el que tothom està esperant per veure què passa bàsicament aquest cap de setmana, no? Doncs avui i demà jornades de calma i treva meteorològica amb un cel més variable, demà moltes més estones de sol. De moment no ens avancem, no ens arrisquem a dir què passarà el dissabte i el diumenge, però de moment està així el tema.
Doncs, Lali, moltes gràcies i ens ho amplies al punt de la una.
Aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva, amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebecca i El conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in media res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen, i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura. Una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella a aquesta Venècia paral·lela, de camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida, de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra, i les barques llargues i estretes.
Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
El destacat de la jornada.
I avui al destacat de la jornada volem parlar de llibres i concretament de la Fira Literària L'Escala dels Llibres que se celebra aquest cap de setmana aquí a L'Escala amb un calendari carregat d'activitats durant tots aquests 3 dies, 14, 13, 14 i 15. I per fer-ho tenim aquí els seus directors, la directora artística, la Tania Irte, i el director artístic i comissari literari, l'Enric Tobert. Bon dia, com esteu?
Molt bé.
Benvinguts aquí al Més Calent a l'Aigüera. És la primera edició de l'Escala dels Llibres, després de 7 anys, no?, que teníem aquest circuit de la Vila del Llibre. Com ha sigut aquest repte d'organitzar aquesta fira amb aquest precedent que ja hi havia?
Bé, en principi la idea era intentar mantenir tot allò que les 7 edicions de l'Escala, que la Vila del Llibre havia donat de si, i que era molt concorreguda i que convertia l'Escala en un imant que atreia la gent interessada per la literatura, no perdre això, però guanyar, en cert sentit, una certa independència a l'hora de triar el tema, pressuposat lligat amb el tema doncs, dels autors participants, i una mica també alguna de les activitats.
Aleshores, l'heu nomenat aquesta Escala del Llibre, d'on ve una mica aquest nom?
Això ve de moltes jornades de pensar com començàvem a caminar per aquesta ruta que ja estava feta, com bé ha dit l'Enric, no? I de mirar cap a on l'encaminàvem de nou, i buscant la temàtica que en aquest any és el viatge, un seguit d'escales, entre reunions i reunions vam voler jugar amb el joc, vam voler jugar amb el nom de l'escala i amb l'escala del viatge, que això, bueno, va ser més idea de l'Enric, qui ho ens explicarà millor, però...
Sí, la idea era que en el títol que havíem de donar hi havia dues paraules claus que havien d'aparèixer. Una era llibres i l'altra era l'escala. I, per tant, vaig d'anar mirant com lligàvem aquests dos termes i ens vam quedar amb la manera potser més fàcil de lligar-la, però amb un objectiu, i era que nosaltres entenem que en aquesta ocasió la paraula escala l'agafem com una paraula polisèmica, que ho és, però ens quedem amb el significat d'aturada que un fa en un itinerari, no? Com un viatge, i partim de la idea de que viatjar sempre és sortir de la zona de confort, per tant, posar-te a prova, doncs segurament en aquest viatge allò que més t'acaba marcant són les escales diferents que fas en aquest itinerari, no? I a partir d'aquí el que volíem era això, convertir l'escala en una aturada, en una escala, on els llibres i tots els actors que intervenen en el món del llibre, editors, lectors, llibreries, tothom, il·lustradors, doncs fessin escala aquí durant 3 dies, no?
I aquesta escala ens ha portat, no?, aquest calendari tan carregat d'activitats que tenim durant tot aquest cap de setmana. M'ha semblat molt interessant això que deies, el viatge ens fa sortir de la nostra zona de confort. Quines activitats tindrem aquí que ens faran sortir de la nostra zona de confort?
Bé, d'entrada, a mi m'agrada posar l'accent en una activitat que a vegades passa desapercebuda, perquè és prèvia, i és el treball que s'ha fet amb les escoles. No? Es va fer una proposta a les escoles del poble i a l'institut de treballar a partir d'un llibre, que és La maleta del viatger, que és d'un autor que és en Pep Molist, i una il·lustradora que és l'Anna Clariana, en la que agafa diferents personatges de diferents obres de la literatura universal que es mouen. De fet, la majoria de les obres de literatura, perquè arrenquin, necessiten que el personatge principal es mogui, no? I a partir de quin és el viatge que fan, es plantegen quin és l'equipatge que necessiten per aquest viatge, quina és la maleta que necessiten. Van treballar aquest concepte amb l'autor i amb l'il·lustradora i han fet les seves il·lustracions. Grups d'alumnes diferents de cada centre, i per tant en l'espai on es faran les activitats tindrem l'oportunitat de veure tot aquest treball que han fet els nens i nois i noies del poble des de l'escola, no? Aquesta, per tant, em sembla que és una mostra d'això que me preguntaves, no? És a dir, els nens se'ls ha obligat a plantejar-nos, vull dir, ens moguem, moguts per la necessitat, si són gent que han vingut de fora, per la curiositat, si viatgen per turisme, etc. Doncs quan ens moguem, quin és l'equipatge que hem de dur amb nosaltres?
Clar, això és molt interessant. Ara comentaves quin tipus de viatge hem fet, no? Perquè viatges n'hi ha de molts tipus. Aleshores, una mica, quins viatges trobarem en aquesta escala dels llibres?
De tota mena.
Sí. Comentàvem amb la Tània fa un moment justament que una mica buscant-ho i altra banda per casualitat, no? L'ordre d'algunes de les activitats, és a dir, des de l'obertura, no?, amb la presentació del llibre de l'Eusèbia Iensa, que hi ha la paraula viatge i figura en el mateix títol i que és una obra multipremiada i que fa, diguem, posa en valor la capacitat d'un idioma com el català per traduir un autor grec fins al punt de que Grècia el premiïn, no? Doncs aleshores que sigui Cadafis l'autor que d'alguna manera obrirà, diguem, el cicle, ja és tot una premonició, no? Però és que l'endemà en la galeria Port 25 doncs s'inaugurarà una mostra centrada en una traducció de Carles Riba sobre Ulisses que està il·lustrada per en Torrent i que per tant veurem els dibuixos originals de la publicació d'aquest llibre sobre Ulisses. Per tant, anirem al viatge de viatges, ens remuntarem al món clàssic, no? Haurem anat del Cadafis grec modern a l'Ulisses clàssic, no? Però a partir d'aquí doncs, tindrem la possibilitat de que el Manuel Forcano, que és el traductor del llibre de les meravelles de Marco Polo, ens porti en aquest viatger de viatgers, que és Marco Polo, no? o que després el traductor i l'editor d'un llibre de viatges de Montaigne ens faci notar com era viatjar en el segle XVI, no? Mm-hmm. I a partir d'aquí que ja arribem a autors contemporanis que fan del viatge el tema de les seves obres i que compartiran amb la gent que vingui, doncs, la seva experiència com a viatgers i com a escriptors que reflexionen sobre el viatge.
Per tant, un calendari, hi ha un programa molt extens, tant pel que fa a temporalitat dels autors, no? Des de molt antics fins ara contemporanis, i també molta varietat de temàtiques. Llavors, entenc que quan us plantegeu fer una activitat així heu de seleccionar entre moltes propostes. Com ho feu una mica? Quins criteris feu servir?
Bueno, aquí el criteri que va utilitzar sobretot l'Enric, que s'ha encarregat de la confecció del programa, un cop teníem la temàtica, va ser molt important començar a seleccionar aquelles obres que podien arribar fins aquí a través de les editorials i autors de proximitat i de la zona que poguéssim accedir i que també tinguessin un sentit, que estiguessin no només al festival però també a l'escala, no? Mm-hmm. que poguessin connectar amb el programa i amb el públic. I sobretot, bueno, per l'Enric, perquè ho hem parlat molts cops, ha sigut molt important poder establir aquest vincle entre editorial, autor i festival. I mm-hmm. des d'aquí, doncs, ell doncs, ha anat confeccionant tota la resta.
Sí, una cosa que sí que a mi m'agrada dir, perquè ho he comentat abans, no?, que buscàvem mantenir i conservar tot allò de bo que Vila del Llibre havia portat en les set edicions anteriors i corregir o afegir alguns aspectes que ens semblava que podien ser una mica una cotilla, no? Uh-huh. Per exemple, doncs, algunes de les intervencions que es faran no són obres que hagin fet les editorials que hi ha presents a la fira, no? Uh-huh. L'Ajuntament ha canviat la política d'accés a les editorials que venen, i a partir d'aquí, doncs, el que jo vaig demanar, i em van deixar fer, era que si hi havia títols que el que aportaven era notable, mm-hmm. malgrat fossin publicades per editorials no independents, sinó editorials més conegudes, etc., doncs que ho poguessin fer, no? Mm-hmm. És a dir, per tant, hi ha moltes de les presentacions que són d'obres fetes per editorials que estan a la fira i d'altres que no. Però ho fem amb tota la consciència de que això, diguem, el que pretén és enriquir la coherència de la proposta d'autors que reflexionen al voltant del viatge.
Mm-hmm. Sí, també aprofitar material que ja existia d'alguna manera en el festival anterior, no? Com, per exemple, tenien la càtedra de la Víctor Català, que hem aprofitat a conèixer i incloure una activitat. També tenia molt sentit integrar les rutes literàries que ja existeixen des del museu i de l'Ajuntament com a part del festival, no com un suplement, sinó... I més aquest any, amb aquesta temàtica del viatge, tenia tot el sentit crear rutes que anessin confluint tant l'espai on passen les activitats com a la resta del poble.
Per tant, també activitats molt variades, no? Xerrades, altres que no són tan activitats tan literàries pròpiament dites. En aquest sentit, clar, el públic, que és lector, ja el teniu superguanyat i a la butxaca, no? Perquè una fira literària, els que som lectors, ens encanta. Però com penseu que podeu arribar a aquell públic que no és tan lector?
Bé, a veure, fixa't que una manera, per exemple, un element que ens vam com imposar és que hi hagués, de fet ja hi és en la primera activitat de presentació del llibre de l'Eusebi, que hi haguessin rapsodes que diguessin els textos. No? Uh-huh. Per tant, que en el públic la literatura, en alguns casos, especialment la poesia, li arribi per aquesta via de l'oralitat, que és la seva primigènia, via uh-huh. d'arribada, no? I per tant, hi ha una activitat, hi ha un recital de poesia, que crec que és un dels actes del diumenge, que es titula Viatge entre versos, on hi ha, doncs, des de la Rosa Font, en Lluís Lucero, la Mercè Saurina, i dos músics que els acompanyen, i per tant, aquí ells han fet una tria de poemes que giren al voltant del tema del viatge i ens els diran amb aquest fons musical, no? Per tant, són maneres de que la gent que potser no llegeix poesia, doncs l'escolti, la senti, no? I entri. I a partir d'aquí, doncs això, incloure aquestes activitats d'il·lustració, de treball dels nens i nenes. Nosaltres confiem que els nens i nenes i nois i noies que hagin fet dibuixos doncs vinguin a veure com els exposem i arrosseguin també doncs aquells que li queden a la vora, no? Que ho vinguin a veure. I a partir d'aquí també doncs, hi ha un parell d'activitats que són concerts, per tant també a través de la música lligada amb el tema. En aquest sentit hem intentat doncs, pensar en públic molt divers.
En activitats infantils també que es lliguen la temàtica però també criden doncs, un públic més jove i, com bé ha dit l'Enric, la música des del concert que tenim de la Joina el dissabte, que és un projecte molt líric, molt poètic, tant visual com a nivell de literatura. I després ens quedava una activitat per tancar el diumenge. Vam pensar, tenim un cor aquí a l'escala, que és el Cor Indica, que recupera també la literatura popular i oral, i creiem que és a partir d'aquests canals, que també ho ha dit molt bé l'Enric, orals i com a espectador, que poden connectar tot aquell públic que ve com encuriosit o d'acompanyant i pot acabar formant part de tot el públic.
I ja per anar acabant, aquest cap de setmana estem molt pendents de la situació meteorològica. Com us està afectant? Quins canvis heu hagut de fer? Una mica com queda aquesta programació?
Doncs sí, malauradament hem hagut de canviar l'espai. Un cop vam tenir la programació, teníem molt clar que el lloc idoni per fer aquest festival a l'Escala dels Llibres era el Passeig Lluís Albert, per la seva novetat, i perquè no s'ha fet res allà i era inèdit, però també perquè hi ha el Clos del Pastor i era un punt patrimonial referencial, perquè era el lloc d'escriptura de la Víctor Català, i novament fa poc que es va inaugurar aquest espai. A causa de la pluja que ens persegueix i la tramuntana que segueix a la pluja, doncs ho mourem tot, la gran majoria d'activitats a la Sala Polivalent, llevat de la inauguració, que encara la podrem mantenir al Clos del Pastor, i creiem que serà com una forma de fer rèdit i homenatge a el que podria haver sigut aquest cap de setmana. I després les activitats de la galeria, com l'exposició i la presentació d'aquest llibre d'il·lustracions de Dani Torrent, i les dues activitats de l'Alfolí es mantenen en el mateix espai per amistat i col·laboració amb aquests espais que ens han ajudat amb la programació i amb el festival. Dins del Polivalent hi haurà diversos espais, l'escenari principal, i també en el primer pis passaran algunes activitats, però no hauríem de patir perquè està tot anunciat a la web i estarà tot indicat, i esperem que era molt llaminer fer-ho a l'exterior i en un lloc tan maco com el Passeig Lluís Albert, però esperem que tingui també almenys el 80% de la qualitat que anava a tenir tot això.
I tant, esperem que sigui atractiu igual. De fet, una fira literària sempre és atractiva, no?, per tot el que hi pots aprendre i descobrir amb nous títols i nous autors. Llavors, suposo que engresquem, no?, a tothom que vingui aquest cap de setmana.
I tant.
Doncs Enric, Tània, moltes gràcies per passar avui pel Més Calent a l'Aigüera per presentar-nos aquesta fira literària que tenim aquest cap de setmana.
Moltes
gràcies.
Molt
bé, gràcies a vosaltres.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara és moment de fer un repàs a les plataformes amb l'ensèrie de la Lali Giné.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta setmana prèvia als Oscars de Hollywood i amb nombroses estrenes a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
Papá, me encanta que estés aquí, pero no quiero que me controles.
Solo quiero ayudar. Sé que tienes problemas en tu matrimonio.
I ho fem a HBO Max. Des d'aquest dilluns s'hi estrena Rooster.
¿Te puedo ayudar, Greg?
Vengo para saber si el puesto de Katie está a salvo.
Quemó un edificio del claustro.
Fue un accidente.
Además, agredió a un profesor.
Aún te quiero. Eso fue a propósito.
Steve Carrell és el protagonista d'aquesta comèdia. La història està ambientada en un campus universitari i en la complicada relació d'un autor i la seva filla.
¿Qué es un pirata?
Un pirata es alguien que vive aventuras y sueña y nunca, nunca se viene abajo.
Des de dimarts a Netflix hi arriba la temporada 2 de One Piece.
Somos una tripulación genial. Hemos llegado a la Grand Line. Y estamos más cerca de nuestros sueños.
Basada en el manga més venut de la història del Japó, One Piece és una aventura alta mar llegendària com cap altra.
La Grand Line es muy peligrosa. No te fies de nadie.
Un jove aventurer que sempre ha anhelat la llibertat abandona el seu poble per emprendre un perillós viatge a la recerca del mític tresor del que parlen les llegendes i convertir-se en el rei dels pirates.
Yo, la doctora Kay Scarpetta, juro solemnemente que, con lealtad e imparcialidad, desempeñaré todas las tareas que me encomienden como jefe médico forense hasta donde sea capaz. A la segunda va la vencida. Suerte, doctora Scarpetta.
Des d'aquest dimecres a Amazon, una de les estrenes de la setmana, Scarpetta.
Cuesta resistirse a las segundas oportunidades, ¿eh?
¿Es una segunda oportunidad o voy a joderme la vida una vez más?
La sèrie adapta el personatge literari de Patricia Cornwell, a qui dona vida aquí Nicole Kidman. La doctora Kay Scarpetta és una metge forense amb mans expertes, decidida a donar veu a les víctimes.
Este fue mi primer caso. Hay demasiadas coincidencias para que no estén relacionados.
El repartiment es completa amb la presència de Jamie Lee Curtis, Simon Baker, Bobby Cannavale i Ariana DeBose.
Ça va faire du bien de voir le psychiatre.
Ah ouais, pourquoi?
També des d'aquest dimecres, a Movistar Plus, hi arriba Empatia.
C'est des cas psychiatriques souvent désespérés.
Ça me ressemble, moi aussi je suis un cas désespéré.
Parlem d'una comèdia dramàtica canadenca que segueix una antiga criminòloga reconvertida en psiquiatra. Després d'anys allunyada de la seva professió per una tragèdia personal, torna a la feina a l'hospital psiquiàtric, on troba pacients de llarga durada, les històries dels quals li recorden massa el seu propi dol.
Quiere que seamos los padres del bebé.
¿Qué?
Sí.
Aquest dijous a Netflix arriba la setena temporada de Un lugar para soñar.
Algunos habéis perdido vuestra fe en mí. Ser vuestro médico es algo personal. Sentir alguien que os apoya y en quien confiar.
Te apoyará.
Torna aquest drama romàntic per seguir explicant les històries pintoresques del poble de Virgin River, al que en la primera temporada es va traslladar la infermera Melinda Monroe a la recerca de començar una nova vida.
Es como si me hubiera infectado el alma. Estás obsesionada con él.
No ens movem de Netflix perquè divendres hi arriba la tercera temporada de Seducción Fatal.
Estás muy, pero que muy, muy enfermo.
Estoy intentando liberarme de una vez de ti.
No nos convenimos nada.
Atormentada per una trobada sexual que va tenir amb un home més jove, una professora casada acaba en una xarxa de mort i desig en la que res és el que sembla.
Estaría cuidando.
Bienvenida a la República Dominicana.
¿Estáis preparadas para hacer cosas de locales?
¿Cómo iba a saber yo que todo estaba a punto de irse a la mierda?
Encara a Netflix y arriba esa noche.
Chicas, ¿qué ha pasado aquí?
Chris, relájate.
¿Quién es este, Paula?
Sí que he salido de fiesta esta noche. De repente, parecido a este señor, le ha apuntado con una pistola y básicamente ha descubierto que nadie se mete con un arbizo.
Durant unes vacances familiars a República Dominicana, la protagonista atropella un home amb el seu cotxe. Desesperada i espantada, truca a les seves germanes demanant ajuda.
Cristina, ¿qué haces?
¿Llamaré emergencias?
No.
¿Qué pone ahí?
¿Policía Dominicana?
Efectivamente.
A l'arribar, però, han de decidir com afrontar l'accident per evitar que la dona vagi a la presó.
Atención, familia.
Tarde o temprano me convertiré en el presidente de Olimpo como siempre quiso mi abuelo.
Encara que divendres a Amazon Prime hi arriba l'oficina.
Hero tuvo un ascenso meteórico en esta compañía. Es un fenómeno.
És la versió mexicana de The Office, on un grup de col·laboradors s'enfronta a reptes quotidians de treballar en una empresa familiar.
Con todos ustedes, comiendo esquina.
Os presento a día uno. Nunca hasta ahora la tecnología ha conseguido cambiar la vida de toda la humanidad.
¿Queréis saber lo que hay dentro, verdad?
I la darrera proposta, no ens movem d'Amazon perquè també divendres s'hi estrena Day One.
La central de Barcelona sigue conmocionada tras el asesinato en el día de ayer.
Una ejecución.
Las próximas 24 horas serán decisivas para el caso.
La sèrie segueix un prodigi de la informàtica que va abandonar Barcelona i el món tecnològic després de la mort de la seva germana petita.
Me daba miedo que pudiera llegar a controlar al ser humano.
Solo si trabajamos juntos vamos a poder parar esto.
Todavía no está.
10 anys després, una misteriosa trucada del seu antic soci i millor amic l'obliga a tornar durant la celebració del Mobile World Congress amb una amenaça per la humanitat.
Soy la puta mejor publicidad del mundo para una nueva superdroga que convertirá a cualquiera en un bellezón.
Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per The Beauty, l'última aposta de Ryan Murphy que podeu trobar ja completa a Disney+.
¡He pinchado la belleza!
No me lo puedo creer. Con una sola inyección devuelves una belleza.
¿Tiene efectos secundarios? ¡No!
Com la resta de les seves creacions, The Beauty mescla horror corporal i grotesc amb sàtira social descarnada, en concret sobre l'obsessió contemporània amb la perfecció física i l'estètica.
La sacamos al mercado en 6 días para arreglar los fallos.
Amb aquesta premissa es planteja una sèrie que té com a punt de partida la creació d'un virus que promet bellesa absoluta a costa de conseqüències mortals.
És un monstru. No me cortes el rotllo.
Així, la sèrie arrenca en el glamour de les passarel·les per acabar recorrent els carrerons més obscurs de ciutats globalitzades, tot plegat per confrontar l'espectador en la dicotomia entre l'aparença i la humanitat.
¿Quién quiere ser el primero?
Murphy ens porta de nou a un món on l'obsessió pel cos perfecte es converteix en un malson literal. El punt de partida és possible que ens recordi inevitablement a la premiada pel·lícula de La Substància, protagonitzada per Demi Moore. Però en defensa de Murphy hem de dir que, de fet, totes dues es basen en un còmic previ.
¡Ponedme algo de Jet Rock!
The Beauty és el més pur Murphy, potser té propostes anteriors més interessants o que han aconseguit més èxit, però aquesta nova ficció té prous elements com perquè no puguem apartar la mirada de la pantalla.
Es lo más parecido a la fuente de la juventud que se puede conseguir. Y claro, eso trae fillas. Está claro que el patógeno ha mutado ahí fuera.
I és que una ficció que converteix la bellesa en una epidèmia sembla encaixar en plena societat actual com en ella el dit.
Lo solucionaremos, encontraremos una cura. Es la única ETS que todo el mundo querrá pillar.
En definitiva, The Beauty no és sublim. Potser tampoc és el millor de Murphy, però sí que enganxa i suficient per disfrutar-la.
Para, ya estamos en público.
Tengo sed.
No habla mía ni de coña, cielito.
I si no, aquí us deixem un fragment perquè ho valoreu vosaltres mateixos.
Cooper, Jordan, bienvenidos a mi puta pesadilla.
Calma, han llegado los pesos pesados.
Logan está acabando de informar al presidente.
¿Seguridad interior y exterior?
Y los militares, la Interpol y nosotros.
Me recuerda a lo de 2018.
Aquello fue terrible, pero esto es mucho peor. Ya lo llaman la matanza de la moda. Hace 2 días, durante el desfile de Balenciaga, una supermodelo de repente empezó a comportarse de forma errática y agresiva. Y es solo el principio.
¿Qué se había metido?
¿Aún se siguen llevando las sales de baño? A falta del informe de tóxicos, no cuadra con lo esperable. El balance es de 5 muertos y otros 7 heridos. Descartamos el acto terrorista.
¿Tenemos sus dispositivos?
La policía está en su casa ahora mismo.
Va por libre, son los peores.
Desembucha.
Londres, hace 6 meses. Tuvieron un incidente de combustión muy parecido. Y otro más en Berlín un mes después. Nos faltan detalles, ni siquiera mandaron vídeos.
¿Y por qué coño no habías dicho nada?
¿En serio? Porque no habíamos relacionado los incidentes.
Espera. Rebobina.
¿Qué pasa? ¿Le entró sed o qué?
Los testigos afirman que iba buscando agua. Estaba desesperada por beber. Y el momento de la detonación.
Dios mío.
Oh. Se pasaron con los tasers, ¿no?
No los usaron.
Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
Diuen que hi ha un lloc que val més que 1000 paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
En el més calent a l'Aigüera ha arribat el moment de donar pas als impresentables, a Sergi i en Joan, dos espujarrats de la ràdio amb les seves històries i cabòries.
I com cada dijous és moment de donar pas als impresentables, en Sergi Corral i en Joan Brugués. Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Prop de bé, prop de bé.
Llegir, mister? Què?
Què llegir?
Què és llegir? Què us ha passat?
No, que una setmana de llibres i de lectures i de coses d'aquestes, però volíem fer una mica l'impresentable al voltant d'això.
De llegir.
De llegir.
I les conseqüències de la lectura.
Ui, les conseqüències de la lectura. Quines són? A veure,
llegir,
va.
Jo llenço una cosa a l'aire que em mataran ja de primeres de canvi, perquè després d'una entrevista així tampoc es pot entrar, però jo penso que, entre d'altres coses, llegir i viatjar està sobrevalorat.
Llegir i viatjar està sobrevalorat.
I llegir sobre viatges?
Encara més.
Encara més.
Avui...
No, perquè...
Avui encara em fareu enfadar, perquè
sí,
jo sóc lectora,
això,
molt lectora.
Bon lectora, però, a veure, el meu argument...
Som-hi, a veure.
El meu argument. Dir... són dos conceptes que s'han estirat tant, o sigui... o s'han magnificat o s'han tret de context fins i tot perquè s'ha passat de lo estrictament important que és llegir i viatjar, perquè evidentment que és important, a fer com un entorn de guai, de que s'ha de llegir, s'ha de publicar,
sí,
s'ha de fer
no
sé què, s'ha d'anar el més lluny possible, s'ha de no sé què, allò de llegir i viatjar et farà culte, ojo.
Oco.
Depèn el que llegeixis i depèn
de
tu
viatges.
O sigui, tu et poses a llegir... és un extrem, eh? O sigui, et poses a llegir el Maikem i dius ojo al dato, oco. Diu, culte això no et farà nazi, però culte no.
Ja.
Ojo, eh? Ojo el que llegeixes.
Sí.
Has de mirar les lectures.
Clar.
Bueno, i amb això també tens raó, Sergi, que ara s'ha composat de moda, no? Que sembla
sí,
que has de llegir per ser guai. Bueno,
exacte,
no, has de llegir perquè tens ganes de llegir.
Exacte.
I has de llegir per cultivar l'ànima, no per, per penjar l'Instagram que t'has llegit 3 novel·les aquest gener.
Ara mateix.
Però les noves generacions, vols dir que llegeixen tant? Quants en trobaríem? Aquests, per exemple, aquests que ens visiten d'ESO, a vegades de batxiller,
Bueno, no sé, jo crec que és un tòpic, dir que les noves generacions no llegeixen.
Te diran, és que no hi ha dibuixos, només hi ha lletres.
No, no,
que no ho deies, això, tu, quan eres petit.
Clar, home, quan havíem de llegir...
Empadernit del TVO i
el... Quan havíem de llegir els tostons aquells que ens feien llegir a classe, que molta gent va avorrir la lectura per llegir, jo què sé...
Aquest és el problema, que a vegades les lectures obligatòries te fan avorrir la lectura.
Entre Vicillos, jo me'n recordo un infumable d'Entre Vicillos, de Mari Carmen Martín Gaité, o no sé com... absolutament infumable.
Però hi havia els clàssics de literatura, començant per el Quijote, la Celestina...
Exacte, la Celestina.
Ja vaig llegir
la Celestina és meravellosa.
El Cantar del Mio Cid.
El Lazarillo de Tormes.
La Lazarillo de Tormes, també.
La Lazarillo de Tormes és molt divertit, l'heu llegit.
Sí,
me va tocar, sí, perquè a la literatura feies, clar, llegies i després havies de fer el comentari. I jo me'n recordo que te donaven per parts i tu te toca aquesta part. I després havies de fer el comentari del capítol.
Jo vaig llegir La casa de Bernard Alba.
A veure, aquest no em va tocar a mi.
Història d'una escalera, que aquest és molt divertit. És
com
la
tercera rueda del
Percebe amb el d'allò. Aigues encantades, que també
m'ha agradat,
de Puig i Ferreter. Però, en canvi, no vam llegir, per exemple, no ens vam fer llegir, que ho vaig llegir després, el manuscrit del Segon Origen.
Ja, a mi tampoc em va tocar.
Bueno, no ens va tocar cap llibre d'en Josep Pla.
El manuscrit del Segon Origen, aquí van fer van venir a filmar la pel·lícula.
I hi ha pel·lícula, sí.
La sèrie la van venir a filmar aquí.
Hi ha pel·lícula i sèrie, d'això.
Sí, sí, hi ha pel·lícula i sèrie. I la...
Vull en Pla. Jo una vegada vaig portar un escrit d'en Pla a casa meu i el meu avi quasi m'ha fot una bufetada.
Però hi ha coses d'en Pla que s'han de llegir.
Tenia una mica d'enemics en Pla, eh?
Sí.
I a casa meu, un, principalment un. Bueno. Que li vaig dir, bueno, no em vull sentir mai renegar que quasi me vaig acollonir. Jo pensant, acabarà picant-me aquest home.
Però... és allò de separar l'obra de l'autor, eh?
Home, evidentment.
No,
vaig dir-ho...
Aquest sí que era un impresentable d'Armas Tomar.
Jo vaig dir-ho, mira, hi van coincidir amb un altre periodista que fèiem el comentari, a l'època Ortega Monasterio, comentari de les Havaneres a Calella Palafrugell. I totes dos van coincidir que jo, ni ella ni jo podem separar l'autor de l'obra. Ho sento. No. Ara, per exemple, Impresentables de Mercè Rodoreda. El que diu Mercè Rodoreda, ja, que diuen els presentables, jo no puc llegir una obra d'aquesta dona que quan va néixer el seu fill digui ojalà que hagués mort. Ostres, com el seu net el va convidar en el seu casament per fer les paus, li diu no, m'estimo més anar a Televisió Espanyola que em paguen una entrevista. Creus que una dona així les pugui llegir? Sí, jo és que no puc. No puc.
Veus, però els seus llibres són molt diferents, eh?
Ja,
però entra dintre de la raresa de la gent.
Sí.
Perquè hi ha gent rara.
M'agradaria més no saber-ho.
A veure, deixem-nos d'hòsties. Caterina Albert, una mica rara ho era, també, eh?
També.
Era més suya que...
I aquí també tenia enemics com en Josep Pla.
També tenia enemics com en Josep Pla, vull dir...
La gent gran... El primer que te dirà, bueno, ara ja tots són morts, però aquesta dona què va fer pel poble perquè tingui una plaça i li tingui una biblioteca? Que no fa res, quan la gent li va anar a demanar ajuda, la tia es va tancar en banda, i a més passava més temps a Barcelona que pas aquí a l'Escala.
Això els hi passa a molts escriptors, que se'ls recorda, per exemple, la Mercè Rodoreda se la recorda molt a Romanyà de la Selva, però va passar mitja vida a Ginebra, que dius...
Bueno, i a París, quan se va casar amb el seu tio, que va anar a París...
Exacte, amb en Joan Obiols.
Perquè volien portar una vida de luxe, i el que li podia donar era aquest, tot això. Ho hem escoltat amb aquests dos impresentables, que, bueno, execables que tenim...
Però quines obres més meravelloses que ens han deixat, eh? Tant Mercè Rodoreda com Caterina Albert.
Jo m'ho vaig decidir després, veus? Mercè Rodoreda em feia llegir, vaig decidir després La plaça del diamant.
Sí, que la vam veure en pel·lícula.
Que està en pinícula, sí.
I després Solituds jo sí que me'n va tocar llegir-la en català.
Jo tampoc, mira, em falta pel carnet d'escalenc llegir Solitud.
No has llegit Solitud?
No. A mi m'agrada allò que a vegades reciten Casasses, que són els poemes o els textos aquells del cant del temps o de les estacions, o no sé com es diu. Allò està bé.
Sí.
Allò està bé, allò m'agrada. Perquè parla de plantetes, del temps i de coses d'aquestes. És maco.
Hi ha el drama rural, hi ha la verbal...
Sí. És que Caterina Albert tenia una escriptura molt fosca, sobretot amb els drames rurals, són tots molt... Bueno, i amb l'infanticida.
L'infanticida.
És molt fosc.
És molt crua.
Però aquí hi havia una actriu amateur aquí a l'Escala, que l'havia fet diverses vegades, i escolta'm, la clavava. I la Emma Vila de Salou després la va fer aquesta, l'infanticida.
Tornem, que ens està quedant un impresentables molt, molt, molt cultureta.
Això és culpa meva, que us estic desviant del camí.
Estàs desviant una mica del tema, eh?
Quan va dir en Messi, que és així.
I això, i un altre, vaig escoltar l'altre dia una entrevista, no sé, per xarxa, és que a vegades tinc dislèxia, que no sé si són entrevistes, és Twitter, és
ja,
Instagram...
Rebem tants inputs que ja no sabem d'on ens venen.
I ja no sé per on baixa el tema. Cadí em parlava de la sobrepublicació, o sigui, i que s'ha optat per la sobrepublicació envers de la qualitat de lo que es publica, o sigui...
Sí, i en relació amb això, un dia llegint una notícia, de fet crec que ho vaig comentar aquí a la Higuera, que molts llibres no arriben a vendre més de 10 exemplars. Mm-hmm.
D'això anava, del voltant... O potser tu vas escoltar tu.
Ves, mira, ves.
Hi ha autors que s'autopubliquen, perquè sí, veig que hi ha ofertes de 100 llibres a tant d'allò.
A mi em va proposar un dia per publicar un llibre d'algú de no sé què, però no en deixaven ni escollir el títol ni el tema, ni no sé què, i després el que tu reps com a editorial, com a autor, és una merda.
O sigui, et volien de manobra, no?, per escriure el llibre i ja està.
Em volien de manobra, però un llibre que volien ells era sobre Meteo no sé què, però jo no puc escollir el que vull escriure. Dic, ala, aquí us quedais. Sí. Em vaig reunir amb l'editora i por ahí.
També?
Sí, però ser una tia bastant rara. I vaig dir, pues no, yo quiero venir a hablar de mi libro. Exacte. Y no del libro que me propongas tú.
No, però això sí que és veritat que molts autors ho diuen, que s'han hagut de barallar amb les editorials per les portades, pels títols, perquè això no els hi deixen escollir moltes vegades.
Però una cosa que et barallis per la portada, que dius, però aquí quin treball de disseny gràfic, que intervé una cosa que ven perquè la gent compra el llibre a vegades per la portada,
sí,
entra
totalment
més pels ulls que no pas per el que llegeixes, no?
Això ho feia amb els discos, hi havia un que ho feia.
Fausto Papetti.
Que mirava la portada del disco, si li agradava, comprava. I si no. El Liso a l'època del Biblos. El Biblos, que ara és
al final musical. És el primer input que tens del llibre, és el primer que veus, la portada.
Però és important,
però
la
tema,
portada?
Però,
home,
però...
i tant. Moltíssim.
És important, la portada és important.
Més que pas el contingut.
No, el contingut també és important, però si una bona portada...
Si tu tens una portada així, com t'estic ensenyant ara, un folí en blanc, que aquí hi diu, el més calent a l'Aigüera, per on a Vilà, que escrigués un llibre.
No,
aquell llibre ja no el compraràs?
Que home, diu, sí.
Una portada que en lletres digui, tonto el que lo lea.
També, clar.
No, evidentment.
Perquè que no hi hagi portada, que tenim llibres que són d'un color. Sí. Portada.
A veure, jo, un dels meus llibres preferits té una portada espantosa, i el vaig comprar. Vull dir, el vaig comprar pel tema, però la portada és lletjíssima. És tota verda i el títol està en blau. O sigui, aquí se li acut fotre verd i blau, junt. O sigui, no.
De fet, una portada de tonto que llegeixi, amb un blanc, això cridaria, eh?
Això sí, això seria un top vendes.
Això seria un top vendes, seria un ganxo.
I ara, ja també el que he vist, que, per exemple, si hi ha un llibre que hi ha pel·lícula, ja la portada és... una imatge de la pel·lícula.
Sí.
Ja, però això... jo això no ho compro.
I ara intel·ligència
no
artificial. Ara es faran les portades amb intel·ligència artificial.
I llibres amb intel·ligència artificial també, eh? També.
Sí, perquè abans us escrivien els negres.
Abans havien...
Com es diu aquella de la tele?
Maria Rosa Quintana.
Aquesta, la impresentable aquesta també.
Que va fer un llibre...
Que també li escrivia el negre, els llibres.
Sí.
Bueno, i tanta gent que li ha escrit els altres, els llibres. Els altres. Sí.
Bueno, i aquest, a Gordon no. El dels Pilars de la Terra, que no m'ha ve el nom.
Ah, els llibres aquells totxos?
Sí, jo els tinc tots, no. És un dels que hagués. També, doncs, havia sortit informacions que ja els últims llibres ja els havia fet ell. Els havia fet, tenia doncs, un escrivent o un grup de gent que li feia.
Uns rompelumpes, uns rompelumpes que els anaven escrivint.
Mare meva, això...
Sí. Això... Doncs passa. Ah.
Sí, passa, però és, no sé, a mi em sembla molt trist, no?, que hagis de pagar una persona perquè t'escrigui un llibre i tu posar-hi el teu nom. Això què vol dir? Que no confies en tu mateix? O que tens la necessitat de que l'altra gent sàpiga que tu saps escriure quan no és veritat?
Pot passar això. De fet, també hi ha persones que, per exemple, que sí que han de fer servir, perquè no són escriptors i volen explicar les memòries de la seva vida.
Això és diferent.
Això ja és diferent, no?
Perquè llavors en el llibre ja hi diu unes memòries de tal persona escrites per tal persona. És diferent.
Però
anar a enganyar el món i dir-li que tu has escrit aquest llibre quan realment n'has pagat a un altre perquè t'ho faci... Em sembla, no sé.
I que no tots acaben llibres. O sigui, ens hem plantejat alguna vegada el que arribem a llegir en un dia...
I tant.
Que en Follet, ara m'ha sortit el nom, en Ken Follet.
Ken Follet, sí.
Ken Follet.
Que no són llibres.
És que en llegim moltíssim. Mm-hmm. O sigui, els whatsapps, els correus, el que t'arriba, el Twitter, tot, passem el dia llegint,
articles,
bueno, els cartells,
els diaris, premsa.
I quan vas pel carrer, les botigues, de tot arreu llegint.
Tot arreu. Mm-hmm. A vegades llegir només és allò d'estar-te llegint una novel·la, estar-te llegint no sé què. I ja, nosaltres, que som del gremi i ens dediquem a llegir coses per després explicar-les mm-hmm. per la ràdio, pues, també llegeixes al dia una quantitat d'articles o una quantitat de porall, mm-hmm. i en ciència, mm-hmm. els articles científics que arribes a llegir.
També, sí, sí. També. Després, la manera de llegir, des de fa temps, bueno, no sé com temps fa, que ja tenim la manera de llegir digitalment.
Ah, no, el paper.
Vosaltres veieu que el paper... era el moment que s'acabarà
no.
i tot passarà a ser digital?
No, jo sóc molt defensora del paper.
Jo sempre, és que no m'agrada. Jo ho he provat llegir amb una tablet vella que tinc, que se'l pots aprofitar, perquè hi ha pàgines webs que pots descarregar llibres sencers. I passa això, no? Doncs que
una altra cosa
ho he intentat i no he pogut.
Una altra cosa serà la mort condicionada.
Jo sóc lector diari.
Que dic jo.
Jo no m'ho puc dormir sense llegir un llibre. Això ja ho tinc sagrat, no? Jo sempre haig de llegir llibre per poder-me dormir.